Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Falset. Finalment ha arribat l'hora de les eleccions a la Generalitat, uns comicis que tindran lloc demà diumenge. Els sondejos apunten a una victòria de Ciu, un descens en els partits que n'estan governant i un estancament o millora del Partit Popular i Ciutadans. De moment només són pronòstics i el resultat final dependrà del que la gent acabi decidint. Per la nostra part, en les darreres setmanes us hem apropat les opinions dels candidats a la demarcació de Tarragona. No sabem si us haurem ajudat a decidir o, per contra, encara us haurem carregat més de dubtes. Avui també tocarà parlar d'eleccions, perquè aquesta setmana alguns polítics han passat pel Priorat o han dit coses que ens toquen. Però, afortunadament, a l'informatiu també tractarem altres qüestions que també han estat notícia. Algunes d'elles les repassem ja en titulars. Comencem! L'Ajuntament de Falset rebrà 950.000 euros de la Generalitat per fer front a diverses inversions per a equipaments municipals. Govern i oposició s'apunten part del mèrit i es retreuen haver buscat rèdits electoralistes. Consell Comarcal, Ajuntament de Falset i Secretaria de Joventut signen el nou conveni de gestió de l'Oficina Jove. El coordinador territorial afirma que un canvi de govern no afectarà el desplegament de les polítiques de joventut ni a la xarxa d'emancipació juvenil. Cap de setmana de fira a Falset. La Fira de Sant Andreu manté el volum de parades i segueix apostant per la demostració d'oficis al carrer dels Arcs. Des del consistori afirmen que aquesta ubicació va convèncer artesans i públic. Algunes fotografies de l'obra de Josep Peris i Avaria passaran a formar part d'importants col·leccions. Amb tota probabilitat, dues s'inclouran a l'Arxiu Històric de Fotografia del Museu Nacional d'Art de Catalunya. I en esports, els equips del Priorat buscaran refer-se aquest cap de setmana dels mals resultats de la passada jornada. Recordem que ni en futbol ni en futbol sala els equips comarcals van sumar cap punt. L'Ajuntament de Falset rebrà 950.000 euros de la Generalitat per fer front a diverses inversions per equipaments municipals. Es resol així un llarg procés de negociació que tenia els seus orígens en un acord signat en l'anterior legislatura amb govern d'independents per Falset, en el que ja es parlava d'aquesta aportació per cobrir, entre altres, part del cost del camp de futbol. Escoltem Jesús Torralba, alcalde de Falset, que es mostrava molt satisfet amb l'arribada d'aquests diners.
Suposa per Falset realment una injecció molt important de liquidesa. Significa per Falset que finalment hi ha projectes que hem tingut d'aparcar, com per exemple la rehabilitació i reforma de la piscina, i que espero que ja aviat puguem començar a fer-la, i representa que un pacte firmat amb un document que ningú volia reconèixer, començant per la vicepresidència de Generalitat i continuant per el Consell Català de l'Esport, doncs finalment, arrel de moltes i moltes visites a diferents consellers de la Generalitat, finalment hem fet entendre que hi ha coses que s'han de complir. És cert també que la destinació no és exactament la mateixa que inicialment s'estipulava en un preacord que hi havia signat, i era un preacord que he de recordar que la data amb la que es va signar van ser 2 o 3 setmanes abans de les eleccions.
Per a Independents per Falset, que també es mostraven satisfets per l'arribada d'aquests 950.000 euros, ara també s'entreveu un rerefons electoral. Reclamen, a més, la seva part de mèrit. Escoltem Fede Cortés.
Se va arribar a l'acord amb esports de que aquest millor l'assignessin amb algun altre tipus d'instal·lació esportiva. Llavors, quan va haver el camp de futbol, vam parlar de dir, escolta, dediquem a finançar una part la gespa del camp de futbol i la resta ho dediquem als altres dos instal·lacions esportives que estan deficitàries, que era el pavelló i la piscina. Llavors, se va firmar un conveni que subvencionava bàsicament un terç amb cada cosa, no? Uns 300 i pico mil euros per cada cosa. Això va acabar signat al final de la legislatura, llavors va canviar el govern i el conveni aquest estava signat, vull dir, tenia tota la validesa del món. És curiós que és una setmana abans de les eleccions. La setmana anterior vam aprovar també una petició a Economia i Finances també 2 setmanes abans de les eleccions. O sigui, no sé, també sembla una cosa com una mica estranya que a punt de que hi hagi probablement un canvi de govern, i si no, serà un altre, sigui quin sigui, sembla com si estem intentant salvar les últimes coses corrents i de pressa, no? I això no ens agrada.
La fórmula en què arribaran aquests 950.000 euros suposarà la concessió d'un crèdit a l'Ajuntament de Falset per part de l'Institut Català de Finances, un crèdit que pagarà la Generalitat i que, per tant, no afectarà el nivell d'endeutament de l'Ajuntament. Consell Comarcal, Ajuntament de Falset i Secretaria de Joventut han signat el nou conveni de gestió de l'Oficina Jove. Sobre aquest àmbit, el coordinador territorial de joventut, Jean-Marc Sagarra, afirma que un canvi de govern no afectarà el desplegament de les polítiques de joventut ni la xarxa d'emancipació juvenil, ja que la llei està aprovada i el full de ruta està definit.
El més important és que la llei està aprovada, falta el desplegament, la xarxa nacional d'emancipació juvenil és un fet i em sembla que aquesta, com ho hem fet amb tanta cura, que les oficines que s'hagin obert s'ha fet amb un consens interinstitucional i també de molts colors polítics, jo crec que el contrari, que serà una fortalesa i sigui el que passi doncs, a les eleccions de diumenge, doncs les polítiques de joventut han de tirar endavant perquè el full de ruta del Pla Nacional, allò que vam pactar entre tots del 2010-2020, el full de ruta el tenim, és només cal aplicar-lo i que el partit o la coalició o qui sigui que hagi de governar doncs ja té el full de ruta per activar i tirar endavant, executar, més ben dit, les polítiques de joventut que ja estan pactades per tothom.
El coordinador territorial també es va mostrar satisfet amb el funcionament de l'oficina jove del Priorat.
Estem encantats, vull dir, no només perquè ara hi siguem aquí, sinó perquè hi ha per mi dues coses o tres bàsiques. Una, la implicació interinstitucional, de tant Consell Comarcal com Ajuntament com la Secretaria de Joventut de la Generalitat, treballen plegats amb el mateix objectiu. Aquest era un primer punt. El segon punt és, evidentment, els professionals que són aquí. Tots i totes dels tècnics que estan treballant aquí estan posant el coll i posant tot el que convé i més per poder ajudar a fer aquestes polítiques de joventut. I la tercera és que els joves, crec que de la comarca, ja ho comencen a tenir com un punt de referència.
Jean-Marc Sagarra també va desvetllar que, a banda de l'acord amb què ja han arribat amb la Universitat Oberta de Catalunya, és possible que a final de mes l'oficina tingui una antena del coneixement de la Rovira i Virgili. Entrem ara a repassar algunes notícies relacionades amb les eleccions de demà. El candidat de Convergència i Unió a Tarragona, Josep Poblet, es va reunir aquesta setmana amb representants d'Unió de Pagesos a Reus. Poblet els va presentar el programa electoral de CiU i va destacar que els seus plantejaments es basen en una agricultura amb pagesos i no en una agricultura segrestada per la industrialització. En relació a les polítiques d'esquerres que s'han aplicat durant aquests darrers 7 anys al món agrari, Poblet va atacar el tripartit i va afirmar que ha distribuït el pressupost en un 70% a l'àrea metropolitana i el 30% a la resta del territori. Poblet també va prometre a Unió de Pagesos que si Convergència arriba al govern del país, recolzaran l'agricultura tradicional, sense oblidar la modernització, i exigiran que els productes catalans tinguin la seva quota de mercat tant en els supermercats com en les grans superfícies. La cap de llista número 2 del Partit dels Socialistes de Catalunya, Montserrat Tura, va encapçalar l'acte de campanya celebrat el passat diumenge a Falset. Tura va fer un repàs a l'acció de govern destacant tots els avenços malgrat la crisi i va demanar el vot als assistents reiterant que no és un vot per agraïment.
Hem fet moltes coses, certament. Més quilòmetres d'autovia que mai, més ambulatoris, més hospitals, més comissaries, més parcs de bombers, més jutjats, més escoles, més instituts. Però fixeu-vos que no volem demanar el vot de l'agraïment. No és per agraïment que volem que se'ns voti, sinó pel futur, perquè si de veritat l'economia torna a remuntar a partir de l'any que ve, volem una sortida de la crisi guiada des d'aquest concepte catalanista i d'esquerres que ha de fer possible que recuperem la nostra activitat productiva, que l'incrementem perquè progressivament vagi absorbint la quantitat de persones aturades que volen treballar no troben feina.
Montserrat Tura també va reiterar la idea que el seu partit és el referent del catalanisme d'esquerres, un partit que ha treballat per la justícia social. En aquest sentit, no va desaprofitar l'ocasió per atacar Convergència i Unió, afirmant que si guanya la dreta es farà un pas enrere.
Aquesta dreta, que posa unes banderoles que sota diu el canvi, en realitat no és el canvi, és el retorn. Perquè l'Artur Mas va ser conseller de Política Territorial i Obres Públiques. Ho va ser-ho d'Economia i Finances i ho va ser-ho de conseller en cap. I ningú recorda que es dediqués precisament a resoldre tots aquests problemes que s'han resolt durant aquests 7 anys ni a dedicar-se amb la manera que ens hem dedicat a nosaltres a fer possible el que anomenem justícia social i igualtat d'oportunitats.
L'acte de campanya, celebrat diumenge passat a Falset, el va obrir l'alcalde Jesús Torralba, nové a les llistes del PSC a Tarragona, un Torralba que va enumerar les principals inversions efectuades per la Generalitat a la nostra comarca. Sergi de los Ríos, cap de llista d'Esquerra Republicana a Tarragona, va escollir Falset per abordar algunes de les mesures referents a la promoció dels productes agraris locals i al paper dels centres d'investigació i recerca. Comencem parlant de la promoció, perquè segons el candidat República cal potenciar el consum dels productes catalans, sense oblidar que l'administració també ha de recolzar les empreses agroalimentàries a l'hora d'obrir-se pas en els mercats exteriors.
A nivell de Catalunya cal continuar insistint de que primer consumim els productes de la nostra terra, és a dir, que prioritzem dins el nostre consum els productes de la nostra terra, i quan parlem de vi, que prioritzem els vins catalans per davant de qualsevol altre. I en aquest sentit crec que el paper de la restauració és clau, és fonamental. No pot ser que encara hi hagin restaurants del nostre país que quan mires la seva carta de vins no té cap vi català. Això no pot ser, això no passa en cap altre lloc del món. I finalment l'exportació és clau, és la tibada com es tiren mercats exteriors, sobretot els mercats europeus. Jo crec que aquí el que cal és encara aprofundir més amb el que és el suport públic de les administracions públiques, perquè el cost del que vol dir anar a l'exterior a promocionar doncs és un cost car, doncs sigui menys gravós per al sector.
Com dèiem, de los Ríos també va abordar quin ha de ser el paper dels centres d'investigació. El candidat que va visitar el Parc Tecnològic del Vi va utilitzar-lo com a exemple de l'aposta del govern per la recerca com a sector econòmic estratègic de present i futur.
En els últims 7 anys s'han fet el doble de parcs tecnològics dels que teníem en 23 anys anteriors. I això ha estat una aposta decidida per la recerca i el desenvolupament. És una de les claus, juntament amb la internacionalització, de sortir-nos-en d'aquesta crisi i fer un nou model econòmic, un model molt més sostenible. Per tant, el paper és fonamental que ha de tenir Vitec. Jo crec que, déu-n'hi-do, ja porta un any i 4 mesos funcionant. Per tant, encara estem allò, com si diem, a l'arrencada d'aquest parc tecnològic, però realment totes les línies de recerca que s'estan duent a terme allí han d'ajudar d'una manera fonamental en el món del vi i, en concret, el que són les denominacions d'origen d'aquí, Montsant, Priorat, les més properes, també tenim Terra Alta. Per tant, han de ser les grans beneficiades del que s'està fent en aquests moments en recerca en aquest àmbit, perquè això vol dir després generar llocs d'ocupació.
El candidat republicà va estar acompanyat per pesos pesants del partit a la demarcació, entre aquests en Parpont, tercera cap de llista a la demarcació, i Àngel Xifré i Francesc Tarragona, fins ara directors territorials d'Universitats i Empresa i de Governació, respectivament. No deixem Esquerra perquè els alcaldes d'aquest partit al Camp de Tarragona i al Baix Penedès, recordem que el Priorat en són 7, han signat un manifest en el que defensen la tasca de govern envers els consistoris. En aquest document expressen la bona feina d'Esquerra a la Generalitat, en plans com el POSC, el programa Viure al Poble, el Fons de Cooperació Local o el Catalunya Connecta. Afirmen, a més, que ha contribuït decisivament a pal·liar les dificultats dels ens locals en temps de crisi. Deixem la política i recuperem una de les informacions avançades en titulars. Durant 2 dies, Falset està de festa, és la Fira de Sant Andreu d'aquest cap de setmana. Hi prendran part una 40 de parades d'àmbit multisectorial i una 20 d'artesania i alimentació, a banda de les atraccions. A més, es repetirà la mostra d'oficis de diumenge al carrer dels Arcs. Escoltem Jordi Puigeu, regidor de festes de l'Ajuntament de Falset, fent una valoració de la Fira de Sant Andreu.
Bé, doncs de moment sembla que es presenta bé, amb força fred, com és tradicional, i repetint el nombre de participants, tant el que és la fira més lúdica, serà la part del camp de futbol, que repetim ubicació, a la part més de paradetes de venda al públic, tant a la quartera com el que és tot el carrer de Miquel Barceló, i també el mateix nombre, encara que han variat alguns dels tallers dels artesans de demostració de diumenge al matí, que repetim al carrer dels Arcs com l'any passat, ja que vam fer una aposta creient que seria millor, l'organització continuem pensant, i contrastat amb els mateixos artesans i amb públic visitant, doncs sembla que era una opció més que bona.
A banda dels ja mencionats, entre els actes del cap de setmana també cal destacar l'esmorzar de l'Oli diumenge a les 9 del matí i la nit d'avui la discoteca mòbil que organitzen els alumnes de primer de batxillerat. I abans d'entrar en el bloc cultural, repassem una informació de caràcter econòmic. La renda per càpita dels prioratins està lleugerament per sobre de la mitjana catalana, o així ho estava l'any 2007, en què se xifrava en 16.500 euros. La data, feta pública per l'Institut d'Estadística de Catalunya, revela que la renda per càpita al Priorat ha augmentat des de 2004, any en què no superava la mitjana catalana. Si ens atenem a l'origen d'aquesta renda, el 38% prové del treball assalariat, un 42% d'activitats professionals i un 20% de prestacions socials. Amb tot, el Priorat encara queda força lluny de la comarca amb més renda per càpita, la Vall d'Aran, amb 20.300 euros per habitant, tot i que està per sobre de la Ribera d'Ebre, on és de 15.600 euros. Entrem ara sí al bloc cultural. Algunes fotografies de l'obra de Josep Peris i Avaria s'inclouran a l'Arxiu Històric de Fotografia del Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC. Les negociacions que està duent a terme Josep Maria Ribas, un dels impulsors del Centre de la Imatge Mas Iglesias de Reus i bon coneixedor de l'obra de Peris, sembla que avancen a bon ritme. De fet, i com afirma el propi Ribas, és possible que l'obra del fotògraf Falsetà també formi part d'altres grans col·leccions.
I hi ha dos o tres fotos que a mi m'interessen molt incloure, com és la de la mort del mossèn i després l'emblemàtica dels nens que estan al darrere del dia que plou, etc. I jo estic segur, però és que també hi ha altres gestions que les han fet a través de la Real Societat Britànica. En fi, nosaltres tenim molts bons contactes a nivell d'associacions una mica aristocràtiques europees i crec que aquesta obra pot ser molt vàlida. I per altra banda, el Fotomuseu de Zarautz, que és l'únic centre de fotografia a nivell de museu a nivell de l'estat espanyol, també aquests ja m'ho han confirmat, que també un parell o tres d'obres de tot això per les seves, inclús podria ser que les jornades de relés alguna cosa hi anés a tot el que hi ha.
Actualment l'obra de Josep Peris es pot visitar a la sala de reunions de l'Agrícola Falset Marçà els dissabtes, diumenges i festius. És una bona oportunitat, segons Josep Maria Ribas, per apreciar el talent d'aquest veí de Falset.
Jo diria que és l'oportunitat en un moment de senzillesa de trobar l'enquadre perfecte buscant una llum perfecta. Es nota que és un home influenciat per l'art en general, en el que en una certa forma ell és estricte, és exigent i sap tallar bé tot tipus d'enquadrament de fotografia, o sigui que no tira per què tirar.
L'obra de Josep Peris i Varia estarà exposada a Falset fins al 8 de desembre. Les ruïnes del castell de Siurana se sumen ja a l'oferta d'indrets d'interès de la comarca. Tècnics de l'Institut de Patrimoni i del Ministeri de Cultura van visitar l'estat de les obres aquesta setmana, unes obres que han suposat una inversió superior als 400.000 euros. A banda dels elements de protecció i accessibilitat, els treballs duts a terme al castell amplien l'escassa informació que hi havia del lloc i faciliten el seu coneixement i difusió. De fet, des de l'Institut de Patrimoni s'apunta que les restes arqueològiques del castell, que han posat al descobert un conjunt d'habitatges dels segles X i XI, constitueixen un dels conjunts urbans de tipus rural més ben conservats del llegat andalusí. Des de l'Ajuntament de Cornudella afegeixen que volen complementar-lo amb elements gràfics que facilitin al visitant la interpretació del que s'hi pot observar. Aquest dijous es van atorgar els premis Miquel, Martí i Pol, que patrocina el Celler Baillac. El jurat, format per periodistes, escriptors i músics, entre els que es trobaven Emili Teixidor o el propi Lluís Llach, van declarar guanyadors ex aequo a Joan Manuel Gales per la cançó Em declaro vençut, a partir d'un poema de Martí i Pol, i a Òscar Briz, per Sense futur, a partir d'un text de Salvador Espriu. El jurat també va concedir un premi especial a Santi Arisa per la cançó Punt i final, basada en un poema de Miquel, Martí i Pol. Els premis en honor al poeta s'atorguen anualment a la millor poesia musicada en llengua catalana i estan dotats amb 5.000 euros i una obra de l'escultor Josep Bofill. Fins al 10 de desembre, la Biblioteca Salvador Estremifà de Falset exposa de l'ABC a l'SMS, una mostra que analitza la comunicació escrita en els llibres per a infants i joves. L'exposició és un recorregut a través de la literatura per l'aprenentatge de l'escriptura i la lectura i com aquestes acaben formant part de la vida de tothom. Per complementar la mostra, que s'emmarca dins del programa de la Setmana del Llibre Infantil i Juvenil, la biblioteca organitza visites guiades escolars, un concurs de cartes d'amor i un taller d'impressió. I abans dels esports, apuntem que avui Bellmunt celebra el 15è aniversari de la seva associació juvenil. Entre els actes destacats, la cercavila d'aquesta tarda i el concert de rock d'aquesta nit.
Els esports.
Ara sí, comencem ja a repassar la informació esportiva de la mà del Jordi Perelló. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. El Falset Esportiu va encadenar la tercera derrota consecutiva el passat cap de setmana al Tarragonès, al terreny del Bonavista. Els falsetans varen perdre per 4-1. Tot i així, l'entrenador de l'equip falsetà, Gerard Font, considera que les derrotes entraven dintre de les previsions, ja que eren tres dels equips més forts de la categoria. No obstant, Font espera que avui dissabte, que rep a l'Icomar el Falset Esportiu, canvi la tònica dels darrers partits.
Esperem canviar la dinàmica ja. Eren tres derrotes que, vistes fredament, se podien donar. S'han donat contra el segon, tercer i quin classificat. Per tant, són partits que es poden arribar a perdre. Ara ens rebem el quart, que és l'Icomar, i bueno, esperem canviar la dinàmica a casa per afrontar ja els següents partits amb un altre ànim.
Tal com deia l'entrenador de l'equip falseta Gerard Font, l'ICOMAR, l'equip que visita la capital del Priorat avui dissabte, 4:45 PM, és un dels equips més forts de la categoria. L'equip falseta, però, intentarà guanyar aquest encontre per continuar a la zona mitja de la taula classificatòria. El falset esportiu ICOMAR començarà a 4:45 PM d'avui dissabte i el nou Domènec Aragonès. Baixant un esglaó, el Porrera Unió Esportiva el passat cap de setmana perdia inesperadament al seu camp d'esports. Els porrerans perdien per la mínima i els darrers minuts de joc a casa seva front al Maspujols. Una derrota que fa que l'equip de la nostra comarca es situï a la zona mitja de la classificació. El Porrera Unió Esportiva hi torna a jugar aquest cap de setmana. Més concretament, dintre d'una estona podríem dir, a 4:45 PM d'avui dissabte. Es desplaça a l'Alt Camp, al terreny del Alcover B, un dels equips fluixos de la tercera territorial, on el Porrera Unió Esportiva intentarà esmenar el mal resultat del passat cap de setmana. El QBB, Porrera Unió Esportiva, avui dissabte a 4:45 PM. Deixant de banda el futbol i parlem de futbol sala, on el Pradell Futbol Sala va perdre el passat cap de setmana aquí a casa, al pavelló d'esports de Falset, per 4-8 davant del Camp Vicenç La Pineda. Els pradellens continuen sense aixecar cap, continuen al darrer lloc de la classificació en tan sols un punt a les 8 darreres jornades. L'entrenador del Pradell, Xavi Prous, veu la manca d'experiència d'alguns jugadors una explicació al mal inici de temporada.
Bueno, el mal inici és que bueno, l'any passat vam tindre 2 o 3 baixes i clar, hem hagut de fitxar 4 jugadors nous. I clar, no havien jugat mai a futbol sala i clar, amb aquesta categoria així es nota molt 3 o 4 nois que no havien jugat mai a futbol sala.
Tot i els mals resultats de les darreres jornades, des del club encara no es contempla la possibilitat de descens.
Encara és molt aviat, portem 8 partits. Jo suposo que a mesura que vagin passant els partits anirem agafant ritme i anirem guanyant partits ja. Espero que no baixem.
L'equip pradellenc aquest cap de setmana visita la pista del Botarell. Serà a 7:00 PM d'avui dissabte. Una pista, la pista del Botarell, amb un dels equips més forts de la preferent catalana. Continuem parlant del món del futbol sala, però baixem fins a la segona divisió territorial, on hi ha immers 2 equips de la nostra comarca, el Capçanes i el Poboleda. Podríem dir males notícies del passat cap de setmana pels nostres representants. El Capçanes perdia el seu primer partit a casa per 2-3 front al Vandellòs. Tot i així, el Capçanes futbol sala romana hores d'ara encara a la zona alta de la classificació. L'equip del Priorat és el segon classificat en 12 punts. La nova derrota d'un altre equip de la nostra comarca va ser pel Poboleda, que va perdre per la mínima, això sí, per 3-2 a la pista del Pratdip. Després de la derrota, el Poboleda continua encara també sense aixecar cap. Encara no sap el que és puntuar en 9 partits jugats, 0 punts fins aleshores. Però tot això és història. El campionat continua aquest cap de setmana. El Capçanes que visita la pista del Tivissa, mentre que el nostre segon representant a la categoria, el Poboleda, visita la pista del Reus Unió, un partit important pel Poboleda, ja que s'enfronten al penúltim classificat, el Reus Unió, front al Farolet Vermell, al Poboleda. Una oportunitat important perquè Poboleda pugui conquerir algun que altre punt. Deixem de banda el món del futbol sala i acabem parlant de tenis taula i de judo. Comencem pel tenis taula, ja que en la primera provincial, el passat cap de setmana, els Llops es van imposar al Club Nasti de Tarragona per 4-0. Els Llops de Gratallops de tenis taula ocupen ara, hores d'ara, el 5è lloc de la classificació. Pel que respecta a altres equips de la nostra comarca, victòria del Cornudella a tercera provincial, mentre que derrota dels Llops la Bisbal i derrota també dels Llops de Gratallops. Els Llops de Gratallops descansava aquest cap de setmana. I tal com us dèiem, acabem avui els esports a l'informatiu parlant de judo, ja que el passat dissabte va tindre lloc a l'Hospitalet de Llobregat el Campionat Internacional Sènior de Judo, en la categoria resaltant la categoria de menys de 48 quilos. Judoka Daine Cordero va quedar la segona classificada en la categoria de júnior de primer any. I amb el món del judo acabem avui els esports aquí a l'informatiu. Ens retrobarem el proper dissabte. Serà doncs fins aleshores. Molt bon dia.
El temps. I en aquest cap de setmana de fira, bo serà saber què ens depararà el temps. Això ens ho dirà l'Enric Massip.
Hem deixat una setmana caracteritzada en principi pels forts vents de component nord, bastant freds, però a poc s'han anat calmant i hem donat pas a una situació de més estabilitat, més tranquil·la, però amb una baixada de les temperatures que s'han situat ja a valors clarament invernals. Pel que queda de cap de setmana, la situació té tendència a canviar radicalment, perquè vents de procedència polar i siberiana comencen a arribar pel nord de la península i això farà que barrejats amb una borrasca situada al sud-oest de la mateixa península, amb aires més templats, provoqui una inestabilització que es produiria ja a partir de demà diumenge cap a la tarda, amb possibilitat d'algunes pluges que podrien ser de neu a partir ja de cotes relativament baixes ja de 500 o 600 metres. Els primers dies de la setmana vinent el temps serà bastant canviant, amb possibilitat també de precipitacions, i la situació es podria complicar derivant cap a més inestabilitat, més fred i possibilitat també d'alguna nevada. I en quant a efemèrides, hem de destacar aquest el dia com avui, però de l'any 1654, es produïen intenses nevades a Madrid que van deixar engruixos de fins a un metre i mig.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I fins aquí l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Us ha acompanyat Alfonso Reig. Us deixem ara amb el Jordi Soldevila i l'Hora del Vermut. Abans de marxar, però, us informem que aquest dilluns realitzarem un butlletí especial per repassar els resultats electorals a la nostra comarca. La resta de l'actualitat la tindreu, com sempre, als butlletins diaris a partir de dimarts o a la nostra pàgina web, radiofalset.fm. Ara sí, us deixem, bon cap de setmana, bona Fira de Sant Andreu i gràcies, com sempre, per escoltar Ràdio Falset. Fins aviat!